la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit i en primer lloc us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, en què avui hem convidat la Laia Guàrdia de l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura. Amb ella parlarem de la campanya Els rius no es toquen. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som la gent d'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fundada el 1976, que us ofereix aquest programa, La Veu dels Animals i la Natura, que comença, com sempre, amb aquest repàs de notícies. Una àliga pescadora, caiguda dins un rec de Peralada, a Girona, és rescatada pel Seprona. Una àguila pescadora que havia caigut dins d'un rec a Peralada, a l'Alt Empordà, va poder ser rescatada per un agent del Seprona i traslladada posteriorment al centre de fauna dels aiguamolls de l'Empordà. L'animal, possiblement, s'hi havia acostat tranquil·lament per beure aigua, però la seva ala trencada i el desnivell d'aquesta construcció van fer que no en pogués sortir. Arran d'aquest succés, el Seprona, la unitat de la Guàrdia Civil encarregada de la conservació de la natura i el medi ambient, torna a recordar la importància que té posar rampes, esglaons o altres estructures en canals, dics i séquies. Unes simples mesures que permeten que si alguna persona o animal hi cau, no hi quedin atrapats i en puguin sortir immediatament. Seguim. La temperatura al continent europeu està augmentant el doble de ràpid del que ho fa a la resta del planeta. Segons l'informe L'estat del clima a Europa del programa europeu Copernicus, l'any passat es va registrar l'estiu més càlid de la història, amb 1,4 graus per sobre de la mitjana. Les altes temperatures i la sequera, especialment als països del sud d'Europa, van provocar grans incendis forestals i problemes per la salut de les persones i dels animals. La sequera també va comportar greus conseqüències per l'agricultura, amb la pèrdua de conreus. Els rius van patir l'estiu més sec de la història, amb un 65% per sota del seu cabal habitual. Una situació motivada per la manca de pluges de la primavera i per un hivern amb molt poques nevades. La menor acumulació de neu fa que hi hagi menys de gel i que, per tant, hi hagi menys aigua per als cursos fluvials. Tot plegat ha influït en els embassaments. Les reserves d'aigua potable de diversos països europeus, com és també el cas de Catalunya, se situen en nivells molt crítics. D'altra banda, la temperatura de l'aigua del Mediterrani també va registrar nivells de rècord, amb l'impacte que aquest fet comporta pels ecosistemes. El futur és ben decebedor. La crisi climàtica està obrint les portes a una greu crisi social, econòmica i humanitària. Els científics i aquest programa de fa temps han estat avisant de la importància de prendre mesures i accions contundents i immediates. Molt probablement ja arribem tard. I Aigües de Barcelona, Agbar, té problemes amb la fiscalia per abocaments perillosos. Una jutgessa de Gavà investiga si la depuradora de Castelldefels ha abocat aigües residuals urbanes sense cap tractament a la llacuna de l'Olla del Rei, al Baix Llobregat. Aquestes aigües haurien arribat a la platja i haurien causat danys notables a la flora i a la fauna de la zona. La fiscalia acusa l'empresa Agbar, Aigües de Barcelona, de promoure o tolerar abocaments no autoritzats d'aigües residuals, segons sembla, amb una periodicitat més elevada del que està permès. La Generalitat va limitar el 2019 aquests tipus d'abocaments a períodes de pluja intensa o de força major i va obligar Agbar a comunicar i justificar tots els episodis de funcionament dels sobreeixidors de les depuradores. És en aquest punt on la Fiscalia veu la primera infracció feta per Aigües de Barcelona, ja que tot i haver comunicat els diversos abocaments d'aigües residuals de la depuradora de Castelldefels, aquests no tenien un motiu, ni menys quedaven vinculats a intenses pluges. La investigació va començar al maig del 2020, després de diverses queixes d'entitats veïnals i ecologistes. Agents del Seprona van prendre diferents mostres de l'aigua de la llacuna de l'Olla del Rei, que van ser analitzades per l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Els resultats van concloure que es tractava, efectivament, d'abocaments d'aigües urbanes sense depurar. 9 mesos després, les anàlisis toxicològiques van ampliar-se als sediments del fons de la llacuna i els resultats superaven gairebé 50 cops els diferents valors permesos. La denúncia de la Fiscalia també esmenta que el sistema de sanejament de la depuradora de Castelldefels i del col·lector de Gavà han patit els darrers anys algunes incidències motivades per la degradació estructural de les conduccions per la corrosió. Agbar, tanmateix, assegura que la gestió i el manteniment d'aquesta infraestructura ha estat diligent i que no ha provocat cap vessament irregular. Qui serà el que tindrà raó?
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que ja han arribat els falciots?
Com cada any al voltant del mes de maig, aquests magnífics ocells migratoris tornen de l'Àfrica del Sud i dels tròpics per niar a les nostres teulades i ciutat on construeixen els seus nius. Són unes aus protegides, molt beneficioses i necessàries per a l'equilibri de la natura. Durant uns pocs mesos romanen a prop de tots nosaltres. Fan els seus nius, crien els seus petits i, a més, fan una neteja biològica d'una bona part dels insectes que tant ens molesten.
El falciot comú, conegut com a vencejo en castellà, és una de les aus més ben adaptades pel vol i la seva anatomia és de les més aerodinàmiques de totes les aus. Pràcticament tot el procés de la seva vida, amb excepció de l'època de nidificar, es desenvolupa enlairat. Volant i planejant, els falciots mengen, beuen, dormen i s'aparellen. Els especialistes assenyalen que en moments crítics i amb absència d'aliment o condicions adverses del clima, aquestes aus poden entrar en un estat semblant a la hibernació, per tal de mantenir les seves reserves d'energia. Els falciots són més ràpids que les orenetes i s'estima que la seva velocitat de vol pot sobrepassar els 220 quilòmetres.
Les seves potes molt curtes i les seves ales molt llargues provoquen que a terra es moguin amb molta dificultat i no puguin enlairar-se. Per això construeixen els seus nius a una certa alçada del terra. A vegades, per accident, cauen a terra i, com tenen les potes curtes i les ales llargues, un cop al terra ja no poden tornar a aixecar el vol i això significa una situació de risc molt i molt complicada. Si per casualitat els trobeu amb aquesta situació, només cal agafar-los i deixar-los anar un altre cop a l'aire. Però això sí, procureu que sigui des d'un indret més elevat i sense obstacles. Així podran tornar a agafar el vol una altra vegada. Però si el que ha caigut és un dels seus pollets, llavors el millor que podeu fer és trucar a algun centre de recuperació de la fauna on el podran cuidar i alimentar de forma escaient fins que estiguin preparats per tornar a l'espai junt amb els seus companys. En nom dels falciots, us donem les gràcies.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. El meu gat té por de les visites. L'he de forçar perquè estigui bé quan ve gent?
No. Per les visites, no. Ai, o sigui, si ell té por, no. Diferent és que ell ataqués o fes alguna cosa, que això també ho trobo. Però el que té por, sense dubte, aquest no. A vegades la gent diu, és que vine i que sigui més amable amb la gent, per entendre'ns. No, això no ho faré. Perquè l'hem de fer passar per un procés d'estrès que no té cap sentit. O sigui, tindria sentit si algú té un gat a casa amb que li té por a la persona, a la gent de casa o a alguna persona de casa, aleshores sí, però ja no són les visites. Si algú ve a prendre el cafè a casa meva i jo tinc tres gats i només en veu un, ho sento molt. No n'hi ha cap de problema. Els gats, si no volen sortir, no surten. No se'ls ha de forçar perquè això sí que és una cosa que realment no cal. On cal és si té por d'algú de casa o, en aquest cas, si és un gat que, d'alguna manera, quan ve gent de fora es posa una miqueta nerviós i acaba atacant o esgarrapant o alguna de coses que no fa massa em vaig trobar. Bueno, que me'ls vaig trobant, eh? Aquesta setmana passada, just, em vaig fer una a Sant Andreu. Aleshores, és una cosa que s'ha de saber portar i s'ha de saber fer. I això ja entraria en un altre detall. Però el que és estrictament, quan venen visites, que això passa molt, el gat sona el timbre i el gat ja s'amaga. Alguns et surten al cap de 20 minuts i alguns no surten fins que no marxa la gent. S'ha de forçar? No.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui el nostre espai va cap a la música instrumental. És una selecció de musicals que, per la seva fama, varen passar per Hollywood en forma de pel·lícules. Les interpreta l'orquestra del Henry Salomon. He cercat la seva nacionalitat i la veritat la desconec. L'únic, i ho recordo, és que va ser molt coneguda durant els anys 70 del segle passat. Escoltem Cheek to Cheek de la pel·lícula Sombrero de Copa. L'autor és l'Irving Berlin, que ballava en la Ginger Rogers i el Fred Astaire. I Make Believe, l'autor és el Jerome Kern, de la pel·lícula Magnolia. Thank you.
Seguim endavant aquí a La Veu dels Animals i la Natura, un programa dirigit i presentat per l'ONG ADA aquí a Radio Estel, i és temps per l'entrevista. Avui parlem, i ara presentem, evidentment, amb la Laia Guàrdia. Laia, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
La Laia és membre de l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya, fundada el 1982, per tant, també amb una altra llarga trajectòria, amb un objectiu d'estudi i defensa de la natura i amb dilatada experiència, especialment en activitats al Vallès. Parlem amb vosaltres ara mateix per motiu de la denúncia que ha fet la plataforma SOS Vallès, que aglutina diferents entitats, ara ho definirem una mica tot, de la degradació, possible degradació que pot comportar per les lleres del riu Besòs i també de la Tordera, de nous projectes de rehabilitació de les lleres dels rius, perquè la gent hi pugui passar, fer esport, etc etc. El passat 18 de març es va fer un acte per presentar el manifest. Explica'ns una mica, Laia.
Bé, sí, doncs mira, us explico. La plataforma SOS Vallès, ja com diu, és una plataforma que aglutina moltíssimes entitats, que tenim diversos punts en què treballem, però ara bé, arran d'aquest anunci per part del Consorci Besòs-Tordera d'engegar aquests projectes, doncs, dels camins fluvials, aquest i d'altres projectes, no? Perquè també després la Diputació de Barcelona també té el projecte de camins blaus i hi ha altres projectes, doncs, que també amenaçarien el que és la integritat dels ecosistemes fluvials, no? I aquí va sortir l'alarma i vam veure que era molt important actuar i que era molt important, doncs, fer alguna cosa, perquè són projectes que realment, doncs, tenen un impacte molt elevat en aquests ecosistemes, que d'altra banda són ecosistemes, doncs, que són molt fràgils, són molt importants. Són ecosistemes que estan molt amenaçats ja de per si, per la història que tenim l'humanitat, no? de conviure a prop dels rius, d'usar-los i de créixer les ciutats a prop del riu, i va sortir aquesta necessitat. I llavors vam estar-hi treballant, vam fer aquest manifest i el vam presentar.
El manifest és de l'any 2022, del març?
Sí.
I ara mateix, ara s'ha fet aquest acte per presentar-lo també de cara al públic, com dic, el passat 18 de març a Montcada, a Montcada. El projecte de camins fluvials està impulsat pel Consorci Besòs-Tordera i secundat també pels Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. En què consisteix?
Bé, es tracta d'un projecte que el que vol fer és, per un costat, recuperar camins que ja existien, que són camins que passen ben pròxims al que serien, doncs, les zones fluvials, no? Els cursos fluvials, doncs, en aquest cas, bàsicament del Besòs i també del Tordera. I d'altra banda, allà on existeixen aquests camins, doncs, fer camins nous, i en el cas que existeixin, doncs, ampliar-los, doncs, fins que assoleixin ja com un model, no? Diguéssim, de camí en format. Han de ser camins que han de ser pavimentats, que han de ser transitables, doncs, per exemple, per anar amb bicicleta, per anar a peu. Per tant, són camins, doncs, que tenen una certa amplada, en alguns punts amplada important. I això, clar, que suposa és un impacte en tot el que seria l'espai dels boscos fluvials, perquè dels boscos de ribera. Perquè, clar, hem de tenir present que quan parlem de riu, sovint tenim l'imatge del riu, és l'espai de la llera del riu per on circula l'aigua, però nosaltres el que defensem és que intentem tenir una visió més àmplia i considerem, doncs, tot l'ecosistema dels rius integrat, perquè és el propi riu, la pròpia llera del riu, però també el que són tots els boscos de ribera, que és una part indissoluble i molt important, no? Llavors, aquests projectes tenen un impacte molt elevat sobre aquests boscos de ribera, que són importantíssims perquè són zones on hi ha una elevadíssima biodiversitat. I són espais, tots aquests espais dels rius, són espais que funcionen com a connectors ecològics.
Clar, perquè aquest projecte en concret entén els camins fluvials com a espais d'oci, d'esport, de turisme i com sistemes de mobilitat quotidiana, cosa que vosaltres denuncieu que, evidentment, va en contra de la conservació d'aquests ecosistemes.
Sí, exacte. És que a nosaltres ens sembla que una mica és una visió una mica, d'en certa manera, una mica cínica, una mica enganyosa, no? Perquè, per un costat, ells pretenen prendre una mica aquest projecte, com una manera per fer una mobilitat sostenible. Nosaltres en absolut estem en contra, al contrari. Nosaltres, evidentment, estem molt a favor i defensem doncs, desenvolupar sistemes de mobilitat sostenible, amb bicicleta i tot qualsevol sistema que no sigui motoritzat. Però aquests sistemes de mobilitat i aquestes xarxes de mobilitat han d'estar sempre allunyades del que són aquestes zones fluvials. Per què? Perquè són zones molt sensibles. Són zones on hi ha moltes espècies que són molt vulnerables a la presència humana, a les activitats, i a més és que són sistemes que a nivell, ja no aquí a Catalunya o a Europa, sinó a nivell terrestre, a nivell planetari, són dels ecosistemes més amenaçats que tenim i on hi ha un índex d'extinció d'espècies més alt. O sigui, això ens està indicant que són sistemes que realment són molt fràgils i són molt vulnerables a les nostres activitats. Llavors, havent-hi tot l'espai que hi ha i de vies existents que es poden adaptar, no té sentit que anem a generar vies noves en aquests espais que justament són espais tan delicats. I és el que estem demanant des de Sos Vallès, que tinguem en compte aquesta fragilitat d'aquests sistemes i la necessitat de conservar-los i de recuperar-los, perquè a més això són projectes que són ja projectes europeus. Hi ha tot un seguit de normatives, diguéssim, i de recomanacions, ja no a nivell autonòmic o estatal, sinó a nivell europeu, que ens estan dient que és importantíssim i és primordial tenir la sensibilitat de recuperar aquests sistemes, de renaturalitzar-los. Llavors, aquests projectes que van completament en contra de la renaturalització i el que estan fent és massificar i humanitzar aquests sistemes, és com una cosa una mica xocant i una cosa una mica absurda. Llavors, no ens poden vendre com una cosa sostenible el que en realitat és una agressió molt forta en un sistema molt i molt delicat.
S'ha començat a fer alguna cosa, Laia? És a dir, a construir, a habilitar el terreny per fer aquests camins, o encara no?
Sí, sembla ser que en alguns... sobretot en aquest, l'altre projecte, que també diguéssim que nosaltres, tot i que hem començat el manifest doncs, per aquest projecte que seria els camins fluvials, Besòs-Tordera, evidentment això és extensiu a qualsevol, com hem dit, no? Altres activitats que tenen un impacte sobre aquests ecosistemes. Llavors sí que el projecte de vies blaves, que és de la Diputació de Barcelona, sí que s'han començat a fer actuacions. I després sí que tenim doncs, també testimonis d'actuacions que s'han anat fent també, diguéssim, en aquesta xarxa Besòs-Tordera, tot i que no dintre no d'aquest projecte, però que si ja s'han anat fent, o sigui, que actuacions de fet sí que s'han anat fent, no? El projecte aquest de camins fluvials seria com enllaçar totes aquestes camins que alguns ja existeixen, alguns ja s'han fet. Llavors el que podem veure és que d'aquestes experiències de camins que ja s'han fet, el que estem observant és que hi ha hagut un retrocés molt important en el que ha sigut la recuperació d'aquests camins, d'aquests ecosistemes, perdó. Llavors, un dels casos que potser ens pot servir més per aprendre seria el que s'ha fet doncs, en el riu Tenes. Mm. En el riu Tenes, a la zona de Vigues i Riells, ja fa anys que es va fer un camí fluvial, un passeig fluvial. Era una zona on s'havia recuperat, per exemple, fauna com ara la llúdriga.
Sí.
I posteriorment, arran de la construcció d'aquests camins que van suposar un impacte molt fort sobre la vegetació de ribera, perquè bàsicament es va arrasar en bona part doncs, del tram aquest urbà del riu, es va arrasar tot el que era el bosc de ribera per fer un camí, doncs en aquestes zones degradades el que s'ha fet és que aquells animals que s'havien recuperat, perquè sí que hi havia hagut un procés de recuperació molt important, no? Des dels anys 70 fins ara, però el que s'està fent és que estem tornant enrere. O sigui, el que veiem és que en les zones on hi ha hagut aquestes actuacions i on s'han estat fent camins fluvials, de manera deslligada d'aquest gran projecte, diguéssim que ja s'han anat fent coses, el que veiem és una degradació molt important.
Clar, el que esmentes és molt important, no? Perquè d'una banda hi ha aquesta marxa positiva que s'ha aconseguit també gràcies o mercè a directives o a iniciatives que han vingut o anat venint des d'Europa. I d'altra banda, quan Europa crida a recuperar especialment aquests hàbitats, aquests ecosistemes de ribera, llera i sistemes adjacents dels rius, mentrestant, Diputació, ajuntaments, municipis col·laboren precisament per fer el contrari, no?
És una cosa molt sorprenent. És una cosa que a nosaltres crida molt atenció, però clar, el que tenim aquí, clar, estem en un context, no?, zona mediterrània, Catalunya és una zona molt turística, en general la península Ibèrica doncs, sabem que estem en una zona que és molt turística i sempre s'ha apostat per això. Llavors, el que crida l'atenció és que estan en la situació que estem, no? Que la humanitat tenim un currículum tan llarg, no? Una llista tan llarga d'agressions, de pertorbacions que hem fet a la natura, no? I ara estem com estem, perquè la natura ens està tornant la pilota, no? I estem totalment immersos en aquestes crisis. És extraordinàriament incomprensible com estem seguint endavant, no? Com no ens parem, com no ens posem en una situació de fer una reflexió molt profunda, tant a nivell individual com col·lectiu, de dir, ara, què estem passant, què estem fent, cap on estem anant, i que seguim endavant, no? Per això és curiós que, per un costat, hi ha una cosa teòrica, sí que hi ha un treball teòric, una reflexió més teòrica, anem a recuperar ecosistemes, veiem que no estem anant pel bon camí, no? Però és tot com a molt teòric, no? És com un núvol que està de paraules que floten per damunt dels nostres caps, però que després, en el moment de la veritat, no els recollim i els portem a terra, no? No és com si no... I llavors segueixen sortint aquestes propostes de projectes que segueixen sent molt, molt impactants, però que ens els venen disfressats, no? I això ho hem vist, per exemple, doncs, en tot el tema dels biocombustibles, els eco, no sé què, les energies renovables, no? O sigui, que en el marc teòric sembla que sí, funciona, però després quan s'apliquen no s'apliquen correctament, no?
Clar, i perquè ho entenguem, Laia, per què s'apliquen aquests projectes? És a dir, per què es duen a terme? Quin benefici tenen? Serà turisme? Serà algun report, alguna mena de report econòmic que puguin veure les diferents institucions?
Bàsicament, la justificació principal que es veu aquí seria més una qüestió més econòmica i més afavorir el turisme, no? Perquè és tan senzill com entrar, doncs, a la pàgina web de la Diputació de Barcelona i veure com venen, per exemple, el projecte de les vies blaves. I els ulls d'una persona que és biòloga hem tractat diferències. Perquè venen com un projecte, el que posen d'entrada és molt xocant, perquè donen els objectius i línies, és com a recuperar els espais naturals, llavors és una cosa que xoca molt, no? Recuperar espais naturals, recuperar biodiversitat, però com? A veure, com ho fem, això, no? Quan el que estan fent és intervenint amb maquinària pesant, perquè s'ha de veure sobre el terreny, perquè, clar, escrit en un d'un paper tot sembla molt bonic, no? I és molt bonic, tot serà molt verd, i es veuen, perquè hem fet un vídeo i tot, no?, com una espècie de simulacre, on es veu gent transitant, encara molt feliç, amb bicis, passejant, a un metre del riu...
Home, la cara sempre ha de ser feliç, sí, no?
Clar, ells venen aquesta vessant, no?, d'oci, de salut, que s'entén, clar, i que això per la ciutadania és molt llaminer, que també aquí és un dels problemes. Perquè, clar, és estar en un lloc que és bonic, però fixem-nos, surten unes passarel·les de 3 metres d'amplada i unes zones pavimentades de 3 metres d'amplada a un metre de la llera del riu. O sigui, ni tan sols s'està respectant la zona inundable, que és una de les reivindicacions que fem en el manifest. Llavors, no és compatible aquest desenvolupament turístic o de vies de comunicació amb la conservació de la natura, que és el que estan intentant vendre, i recuperació i envelliment, fins i tot, ens diuen, de la natura. Llavors, això és un caramel enverinat, no? Ens estan venent una cosa com que sembla que serà una cosa fantàstica, tot molt verd, tot molt preciós, però amb un preu molt elevat, que és que ens estem carregant un ecosistema que és molt delicat, on hi ha moltíssimes espècies que en depenen, que estan actuant de corredors biològics. I avui dia estem en un moment en què tenim moltíssima informació de molts estudis que ens estan dient que un dels principals impactes que estan causant la pèrdua de diversitat en aquests ecosistemes són justament aquest tipus d'actuacions dels humans. La fragmentació, la desaparició del bosc de ribera, l'empobriment del bosc de ribera. Tot això fa que moltes espècies, hi ha animals, de plantes, microorganismes, desapareixin d'aquests llocs i provoquen aquest empobriment, aquesta entrada d'espècies al·lòctones, d'espècies que no són pròpies del país, d'espècies invasores. Ens estan afavorint també que augmenti les deixalles, la contaminació. Sí, és tot un procés que desembarcarà, que d'entrada pot semblar una cosa que sembla com una cosa molt bonica, perquè jo ho entenc que de cara a la gent ho poden veure com, ai, que bonic, ens faran un camí, podrem anar en bici, però hem d'estar molt al cas de què és exactament el que ens estan venint.
Ho recordo, deixem recordar que estem parlant amb la Laia Guàrdia, que és biòloga, és membre també de l'ADENC, de l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya, i en concret d'aquest manifest d'oposició al projecte de camins fluvials, impulsat pel Consorci Besòs Tordera i secundat pels Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. El manifest és fruit d'aquesta plataforma, aquesta conjunció de 41 entitats ecologistes dels dos vallesos, que s'anomena SOS Vallès. I una de les coses, que és el que ens estaves dient, no, Laia, una de les bases d'aquest manifest i d'aquest projecte, és intentar fer que la gent prengui consciència de la importància que té conservar aquests espais per la biodiversitat, la geomorfologia natural d'aquests sistemes, fluvials, que, d'una banda, i en primer lloc, és el respecte, però de l'altra banda, si ho volem mirar així, és un benefici per la fauna que poden acollir i per tots els beneficis que també ens reporten a nosaltres.
Clar, clar. És que això és una cosa que és molt important de fer entendre, de fer veure, i que ens xoca molt que des de les administracions no es doni una mica, no es transmeti aquest missatge, i que des de les administracions no actuïn de manera exemplar davant de la ciutadania, quan el moviment, quan la tendència, quan el que estan demanant a crits tots els científics és renaturalitzar, respectar la natura, posar la natura al centre de totes les decisions polítiques per revertir aquest procés en el que estem immersos, no?, de crisi ambiental molt severa, i que ja és urgent que comencem a actuar. Llavors, és una cosa que ens xoca moltíssim i crec que ho hem de fer saber, i crec que això s'ha de fer públic i s'ha de posar de relleu, perquè són situacions que constantment s'estan repetint, aquest tipus d'agressions. I en aquest cas estem parlant de les agressions específicament als sistemes fluvials, però és que és en general, en tots els ecosistemes. Veiem que encara no hem fet aquest parar, aquest reflexionar i aquest intentar canviar de model, perquè el model que estem seguint és totalment obsolet, no? Aquest model de seguir apostant per vinga, turisme, el preu que sigui, perquè el preu aquest, a més, al final és destrucció de la natura. Llavors hem de tenir molt clar que la natura la necessitem sí o sí, i la necessitem que estigui en condicions saludables i que estigui en condicions d'oferir tots els serveis ecosistèmics que han d'oferir, no? I en el cas dels rius, aquests serveis ecosistèmics són molt i molt importants, són molt notables i totes en depenem, o sigui, totes les persones depenem del bon funcionament dels rius.
Focalitzem en aquest cas en les conques de la Tordera, un riu que neix al Montseny, a la Fontbona, que recorre diversos municipis, Montseny, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, etc, del Vallès, fins a arribar a la seva desembocadura, i també del riu Besòs, que compta amb una conca també força, força llarga, i el riu en concret de 17 quilòmetres, que desemboca, com tots sabem, a Sant Adrià, a la zona del Barcelonès, amb afluents com són el Mogent, el Congost, el Tenes, a qui feia referència, la Riera de Caldes, o també el riu Ripoll, on la Denc hi treballa també especialment. I dintre del manifest que heu fet, esclar, hi ha diverses demandes. La bàsica és tota aquesta que hem esmentat, no? Conservar, reivindicar l'espai fluvial, doncs, com un sistema de conservació prioritària, però, evidentment, també impulseu aquest increment de protecció legal, és a dir, intentar dotar-nos d'eines per protegir els rius. Clar, això aquí, de moment, encara no ho tenim.
No. Sí que és veritat que hi ha zones, hi ha rius que sí que estan inclosos, doncs, dintre la xarxa Natura 2000, i que tenen certa protecció, especialment aquells que transiten, doncs, per dintre de zones que ja són pas naturals i tenen alguna protecció, no? Llavors, el que demanem nosaltres, vista la importància que tenen aquests ecosistemes, sobretot tant com a reservoris que són de biodiversitat, per les funcions ecosistèmiques que tenen molt importants, de depuració de l'aigua, de l'aire, de manteniment del sòl, de regulació dels cursos hídrics i la velocitat, de moltíssimes coses, no? Com també per l'efecte, sobretot, pel paper que tenen com a corredors ecològics, el que demanem és que, en conjunt, tota aquesta xarxa hídrica, tota aquesta xarxa d'ecosistemes fluvials, tinguin, doncs, una figura de protecció que, com a mínim, hauria de ser la designació de PEI, no?, de paratges d'especial interès natural. I, a la llarga, s'acabessin incorporant també, doncs, en aquest sistema europeu d'espais, que seria Xarxa Natura 2000. Aquest seria, diguéssim, l'objectiu, o sigui, seria una concreteria una miqueta totes les demandes que estem fent. O sigui, donem una explicació de per què és important conservar aquests rius, per què és important d'allunyar la pressió antròpica, la pressió humana d'aquests rius, per què és important que si fem camins per circular de manera sostenible, que ens sembla perfecte, ens sembla desitjable, ja de ser així, fem aquests camins, però allunyem-nos d'aquestes zones que són tan vulnerables, allunyem-nos dels rius, que hi ha moltes alternatives. Mobilitat sostenible, evidentment que sí, però no d'aquesta manera. Llavors, al final tot això hauria d'anar i hauria de materialitzar-se en anem a buscar aquestes figures de protecció, que d'altra banda a nivell europeu ja s'està treballant per fer-ho d'aquesta manera. Llavors el que no podem ser és això que ja comentàvem abans, no? Hi ha aquestes línies d'actuació, hi ha l'Agència Europea de Medi Ambient que ja ens ho està dient, és necessari recuperar els rius, és necessari perquè la majoria de rius d'Europa estan en una situació bastant precària, si mirem a Catalunya també. Tenim un índex de qualitat dels rius que en general ha millorat molt. Això sí, No ho traiem, això no.
Posem en valor també.
Sí. Evidentment, des dels anys 60-70 ha canviat molt, la qualitat d'aigua és molt bona, però seguim en els processos, sobretot a nivell del que són els ecosistemes associats als rius, els ecosistemes forestals, allà segueix havent-hi molta pressió antròpica. Llavors, aquí és on hem de treballar ara.
Crec que la veu de la Laia és ben clara en totes aquestes reflexions, en tot aquest sentit, i en aquesta denúncia que recordem que ha fet la plataforma SOS Vallès. Aquí us convidem a seguir. Podeu llegir també a través d'internet aquest manifest d'oposició contra el projecte de camins fluvials de les conques, en aquest cas del Besòs i la Tordera, que afecten els dos Vallesos, Vallès Oriental i Vallès Occidental, aquí al Principat de Catalunya. I en primer lloc, i en base a tot, com sempre, essencial, hem parlat del respecte per la natura i per la fauna que acull. Laia Guàrdia, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i es poder explicar.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Avui toca recordar música de pel·lícules que a la seva vegada venien de famosos musicals. L'orquestra de Henry Salomon ens ho recorda amb una de les cançons més inspirades de la pel·lícula My Fair Lady, que es titula On the Streets Where You Lie. I, per acabar, la superconeguda Night and Day de l'Alegre Divorciada. Comprovareu que amb dos són molt agradables d'escoltar. A la propera, si Déu vol.
Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin és el parc urbà de Catalunya que coneixerem avui?
El Parc de Can Dragó, que està al districte de Nou Barris, de Barcelona, és un gran bulevard d'arbres i gespa que envolta les instal·lacions esportives que hi ha entre l'Avinguda Meridiana i el Passeig d'Andreu Nin, on hi ha la piscina descoberta més gran de la ciutat.
I exactament com va ser dissenyat el Parc de Can Dragó?
Com un espai de transició entre el soroll del trànsit de la Meridiana i el silenci del cementiri de Sant Andreu. L'origen del seu nom, Can Dragó, es remunta a la Guerra de Successió al 1714, quan una companyia de les tropes borbòniques, coneguda com els Dragons, es va instal·lar a la masia que hi havia en aquesta zona.
I referent a la vegetació i la fauna, què ens pots explicar?
L'arbrat que forma part del paisatge al llarg d'aquest bulevard inclou tilers, pollancres, robínies, lladoners, plataners i eucaliptus. Tot aquest ambient configura un hàbitat important per molts animals, com petits mamífers i aus urbanes.
Més informació del Parc de Can Dragó?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.